Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Coneixer la història de casa nostra és clau per entendre el dia a dia i fins i tot per poder entendre l'actualitat, especialment en els darrers temps del procés en què s'ha mogut a tota velocitat. Avui, de fet, la Fundació Bosch i Cardellà, que estrena un cicle de 3 sessions sobre la història de Catalunya, però amb un títol que ens ha cridat l'atenció, i és que diuen que volen desfer malentesos sobre el recorregut de tots aquests anys a Catalunya. I per això hem buscat a la persona que ens han explicat des de la Bosch i Cardellà, que havia dissenyat tot aquest cicle. Podem parlar aquesta hora amb l'Albert García Balanyà, que és professor d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns al Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
D'on surt la idea de fer unes sessions com aquestes?
Bé, voldria explicar una mica l'origen d'aquest cicle i matisar una mica la idea de que jo no sóc l'organitzador. De fet, aquest cicle és una de les últimes idees que va tenir en Josep Maria Benaul al cap, poc abans de morir, com sabeu, el setembre del 2020. Per tant, de fet, jo en aquesta història, valgui la redundància, no faig altra cosa que fer una mica d'intermediari entre la seva idea i la possibilitat de dur-la a terme. De fet, la nostra idea era haver-lo pogut fer el curs passat, però en gran part per la qüestió de les restriccions vinculades a la pandèmia, doncs l'hem hagut de retardar. I, de fet, jo diria que el cicle, d'alguna manera, tanca el seguit d'actes de record a la memòria de Josep Maria Benaul que han tingut lloc des del setembre passat, en els últims 4, 5, 6 mesos. Per tant, repeteixo, la idea original del cicle és d'en Josep Maria Benaul, que senzillament em va escriure a mi poques setmanes abans de morir, demanant-me si jo podia a fer-me càrrec d'una cosa que ell havia imaginat aleshores. Si vols, us puc explicar una mica d'on ve la idea d'en Josep Maria Benaul.
Sí, exacte. És a dir,
aquest cicle. És un cicle...
Digues, Albert, digues, perdona.
És un cicle que ell imagina l'estiu del 2020, en els mesos centrals de l'any 2020, i l'imagina en un context que potser alguns dels oients recordaran, d'un cert debat públic a Sabadell, amb una sèrie d'articles d'opinió creuats tant al Diari de Sabadell com a I Sabadell sobre el que podríem anomenar les causes del procés independentista, en el qual el mateix Josep Maria Benaul va intervenir de manera activa. Per tant, repeteixo, la idea del cicle és d'en Josep Maria Benaul. I fins i tot les 4 sessions, perquè havien de ser 4, explicaré, malauradament, una de les 4 ha caigut a última hora, però les 4 sessions i les 4 persones que hi participaran també són suggerència o són idees, diguem-ne, que ell em va enviar a mi, diguem-ne, repeteixo, l'estiu del 2020, quan la malaltia senzillament el va impedir continuar treballant.
Mm-hmm. Dèiem, per tant, que l'objectiu és una mica el que explicava jo al principi, no? És a dir, entendre l'actualitat d'avui dia, no? A través d'aquell retorn a la història, no? Per entendre què és el que està passant a casa nostra, no? En un moment com aquest, en què ara la pandèmia sembla que ho ha aturat tot una mica, però que segueix sent, doncs, un caldo de cultiu, doncs, ben important, no? També a tot el tema del procés, no? Però quan dieu, o quan li poseu el nom, que no sé si en aquest cas és qüestió teva, Albert, o era qüestió de Josep Maria Benaul, no? Aquest dels malentesos, és buscar una mica també l'àmbit, doncs, de cridar l'atenció de tots plegats, no? A veure què és el que hem entès malament fins ara, no? Això ho busqueu, és a dir, a dir-nos allò que sempre us havíem explicat o que sempre havíeu sabut d'alguns moments de la història de Catalunya en realitat no era del tot correcte o era un punt esbiaixat?
Sí, de fet, l'expressió malentesos, ell me l'envia, en Josep Maria Benaul, i jo en aquest sentit m'ha semblat convenient respectar, per raons òbvies, diguem-ne, fins i tot el títol provisional que ell havia imaginat, que era aquest, sessions per desfer alguns malentesos sobre la història de Catalunya. Ell me l'envia, repeteixo, l'estiu de l'any 20, I és evident que ella el té al cap, repeteixo, després d'una sèrie d'intercanvis públics en mitjans de Sabadell, intercanvis escrits, en els quals ell participa, a propòsit, per dir-ho així de manera molt, molt sintètica i molt, molt telegràfica, de les raons històriques que permetin explicar per què el gruix central de del catalanisme polític fa el pas a l'independentisme entre 2010-2012 i 2017-2019. Per tant, sí, clarament l'expressió tenia una certa voluntat polèmica. Ell, jo crec que l'imagina amb aquesta voluntat de polèmica, i clarament també tria els ponents. De fet, de les quatre sessions n'hi ha dues, les dues últimes centrades en els últims 50 anys, la que farà el professor Culla i la que farà el professor Albert Carreras, que estan, repeteixo, centrades en el que ha passat en aquest país, repeteixo, en els últims 30-40 anys, i per tant en el que podríem anomenar la història recent de la política catalana i del viratge o del gir que fa en les dues últimes dècades, essencialment.
Clar, aquests malentesos de quina banda provenen, entenent bandes, no?, com a les dues posicions, en relació a aquesta situació. És a dir, els malentesos fan referència, perquè, per exemple, posem-ho en qüestions pràctiques, que potser serà més senzill, no? La primera xerrada d'avui, parlant d'aquest autogovern de Catalunya des de la Unió Dinàstica fins a la Nova Planta, per tant, entenc, des del matrimoni d'Isabel de Castella amb Ferran d'Aragó, no?, pràcticament. És a dir, ens remuntem molt enrere, i aquí, quin és el punt de partida? És a dir, quin seria el malentès més gros que hem tingut, per dir-ho d'alguna manera?
Diguem-ne, la qüestió central de les sessions, en el cas concret, per exemple, de la d'avui, és entrar en aquesta qüestió de quin era el grau d'estatalitat de la Catalunya dels segles XVI i XVII, i per tant, què significa en termes, repeteixo, d'autogovern, de capacitat de les institucions i també de construcció d'una identitat, diguem-ho així, nacional o protonacional, la guerra de successió i la nova planta borbònica. Per tant, d'alguna manera, diguem-ne, posar sobre la taula quins són els orígens anteriors al segle XIX de la idea de Catalunya com a nació. Una gran part del debat, repeteixo, ens sap molt de greu que la segona sessió dedicada al segle XIX, que havia imaginat en Josep Maria Benaúl i que tenia com a convidat Joan Lluís Marfany, no es pugui fer finalment, senzillament també per raons vinculades a la pandèmia i al fet que el professor Marfany viu a Anglaterra, i senzillament no ha estat possible finalment que vingui a Sabadell. Però la idea de la primera o de les dues primeres sessions, de la primera i de la segona sessió, és, diguem-ne, era tornar a aquest debat sobre si el nacionalisme català és purament un producte de la política de finals del segle XIX o té arrels, té gènesis, té connexions que ens fan anar més enrere, i particularment ens fan, diguem-ne, subratllar el grau de centralitat d'aquesta experiència d'institucionalitat pròpia i, per tant, en molts sentits, d'autogovern dels segles XVI i XVII. Per tant, el professor Albareda, que és el primer dels tres convidats, se situarà avui, per dir-ho així, al voltant de 1714. És a dir, què canvia després de 1714?
Clar, de fet,
I per tant, què queda?
1714, diguem que és el gran punt en què s'ha anat moltes vegades, no? En aquest procés d'independència, en aquest procés cap a la independència que s'ha establert, no? En aquest procés, diguéssim, s'ha fet moltes referències a 1714, i aquí, per exemple, diguéssim, una profana en la matèria, no?, que seria servidora, hi hauria dos personatges que sempre han generat una certa polèmica, no? Parlem de Rafael de Casanovas, parlem de Villarroel, no?, i tot un seguit de qüestions que s'han envoltat aquests dos personatges. No sé si en aquest cas entreu directament en aquesta polèmica pròpia dels personatges, que al final doncs en diferents literatures del moment, no?, també doncs es pot llegir diferents qüestions sobre aquests personatges, no?, per exemple.
Bé, diguem-ne, sense entrar en detalls, i no faré un spoiler de la sessió d'avui.
Un petit me l'hauries de fer, eh? Un petit me l'hauries de fer.
Diria que la meva suggerència és que qualsevol que hi tingui interès, doncs, senzillament serà molt benvingut aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la seu de la Fundació Bosch i Cardellà, de l'Espai Cultura, al carrer d'Enfont número 1, per tant, tothom hi serà benvingut. El format de les sessions, i això em sembla important subratllar-ho, és una combinació d'una conferència, diguem-ho així, magistral en un cert sentit, però no excessivament llarga, al voltant dels 40-45 minuts, però sobretot també una segona part de discussió i, per tant, el públic tindrà la capacitat d'interpel·lar i preguntar als conferenciants, als convidats. Per tant, és segur que algunes d'aquestes qüestions apareixeran avui. És a dir, el cas de Rafael de Casanova, diguem-ne, elevat a màrtir a finals del segle XIX i, en canvi, amb una carrera que acaba en gran part, diguem-ne, treballant per l'administració borbònica després de 1714, és probable, és gairebé segur que sortirà avui. Per tant, una mica aquesta connexió entre passat i present, en aquest cas entre principis del segle XVIII i finals del segle XIX, que és quan la figura de Casanova esdevé símbol, segur que estarà en la sessió d'avui. Repeteixo que no em correspon a mi avançar els arguments, senzillament perquè jo no sóc ponent de cap de les sessions i, repeteixo, essencialment la meva feina ha estat, d'alguna manera, fer d'intermediari entre la memòria i la voluntat d'en Josep Maria Benaúl i els convidats que ell havia imaginat. Però sí, les tres sessions tenen clarament una voluntat, una certa voluntat polèmica. Una certa voluntat polèmica, per exemple, això era la Catalunya anterior a 1714 el més semblant a un protoestat dins de la monarquia hispànica, sí o no? Bé, Joaquim Albareda contestarà avui aquesta pregunta.
De totes maneres, per situar també una mica a l'oient sobre algunes de les qüestions, no? Per això preguntava més aquest cas concret a l'entorn de 1714, aquests mals entesos dels que estem parlant són qüestions que acadèmicament, per dir-ho d'alguna manera, ja han tingut una discussió? És a dir, són temes que ja hi ha hagut un cert debat acadèmic sobre si havia estat, per exemple, tornant a la figura que parlàvem ara, no? Si Rafael Casanovas havia estat o no en algun moment un botifler, no? Per dir-ho parlant així col·loquialment, no? O si no, etcètera, què passa amb la figura de Villarroel, no? Per exemple, això són discussions que en l'àmbit acadèmic ja es fan, és a dir, que hi ha diferents materials que ens poden portar a pensar una cosa o pensar-ne una altra, o estem parlant de mals entesos perquè són qüestions que realment no s'havien posat fins ara damunt la taula i ara s'estan posant damunt la taula?
Sí, això és important. De fet, en Josep Maria Benaúl va pensar en aquests quatre convidats essencialment perquè ells havien fet aportacions, diguem-ne, rigoroses i basades en la recerca a debats acadèmics que tenen a veure amb aquest tipus de discussions. És a dir, per exemple, doncs el professor Albareda en els últims anys ha estat al capdavant d'un projecte sobre l'impacte de la Guerra de Successió en el context català i particularment les seves connexions internacionals, que és un altre dels temes que probablement sortirà avui i que també està en el debat sobre el procés. És a dir, té prou de força una part de Catalunya per plantejar un pols de l'Estat sense aliats internacionals de primer ordre. Bé, aquest debat que s'ha produït en els últims anys és un debat que ja es produeix entre 1702 i 1715. I, curiosament, diguem-ne, hi ha alguns paral·lelismes interessants. Per tant, repeteixo, els quatre convidats, o tres, finalment, els que hi podran participar, han participat en debats acadèmics, jo no diria que tancats o resoltos, perquè en gran part la investigació històrica és sempre una investigació oberta i, per tant, les tesis poden ser revisades, però han fet aportacions. Diria que potser l'excepció és l'última sessió en la qual el professor Albert Carreras intervé alhora com a professor d'Història Econòmica, però sobretot també en la seva condició d'exsecretari d'Economia del Govern de la Generalitat durant el mandat, diguem-ne, d'Andreu Mas-Colell entre 2010-2015. Per tant, i particularment centrada l'última sessió en la qüestió de la discussió del debat fiscal. Per tant, aquí diria que tindrem, diguem-ne, la visió acadèmica, però també tindrem d'alguna manera la visió d'aquell que va estar a primera fila, a primera línia de les negociacions polítiques just abans d'octubre de 2017. i ens sembla que això és una aportació doblement interessant.
Clar, l'objectiu, en certa manera, d'aquest cicle és que les persones que participin de les tres sessions acabin sortint, per dir-ho d'alguna manera, entenent què és el que ha portat Catalunya a aquest procés que s'ha viscut doncs, en els últims 10-12 anys?
Sí, diria que em costa molt, perquè tot just vaig intercanviar un parell de llargs correus amb Josep Maria Manaul, repeteixo, quan ell ja estava molt malalt, em costa molt tenir clar què és el que ell tenia al cap, però sí, jo crec que de la manera que ell em va parlar tenia molt clar que el que volia era tornar a aquesta qüestió, que jo crec que és la qüestió central, de per què una part central o significativa del catalanisme polític fa el pas a l'independentisme en els últims 10-15 anys. No només el catalanisme polític, o d'un catalanisme polític en un sentit ampli, sinó fins i tot una part, diguem-ne, de l'esquerra política del país, en la qual gent com Benaúl, diguem-ne, havien militat activament des dels anys 70. Per tant, sí, hi ha un punt de repensar, diguem-ne, què ha passat en aquest país fonamentalment durant els últims 40 anys. Repeteixo que les dues últimes sessions estan centrades en aquest període que va fonamentalment dels anys 80 del segle XX fins a 2017, 2019, 2020.
I sí. De fet, el 17 de febrer, dèiem, la sessió amb el professor Culla gira a l'entorn de l'evolució del catalanisme polític. Per tant, entenc que en aquest cas, parlant ja del catalanisme polític, pel que deies, directament a postfranquisme, no analitzant una mica el catalanisme polític de la Guerra Civil o preguerra civil, que també ha donat molt de sí. L'anàlisi, o podria donar molt de sí l'anàlisi d'aquells anys, no? També de com evoluciona el catalanisme polític.
Sí. Diguem-ne, és probable que hi hagi alguna menció al període anterior a 1936-39, però la sessió està centrada fonamentalment en l'evolució dels grans partits de la tradició catalanista entre 1980 o la Constitució del 78 i els últims anys. Vull recordar que el professor Culla va publicar un llarg estudi sobre l'evolució política d'Esquerra Republicana ara ja fa uns anys, i després va publicar un llibre més breu, però que en gran part, per dir-ho així, serà el cor de la seva sessió, sobre el tsunami català, el que ell va anomenar el tsunami català. És a dir, repeteixo, perquè una gran part del catalanisme, diguem-ne, autonomista, òbviament amb el món que girava al voltant de Convergència i Unió, fa el pas cap a l'independentisme molt majoritàriament entre 2010 i 2017. Per tant, clarament la sessió del professor Culla està centrada en aquest període essencialment que va de la recuperació de la democràcia i de la Constitució del 78 fins al període 2010-2017.
Amb quan tot plegat eclosiona, per dir-ho d'alguna manera. Finalment, dèiem, aquesta última sessió sobre el finançament de l'autonomia catalana, posant aquesta última sessió com per tancar, en certa manera el que es vol apuntar és que realment les causes de tot plegat han pogut ser financeres, és a dir, que el fet que no que l'Estatut de Catalunya no s'acabés de concretar, que no hi hagués un finançament autonòmic com cal, que quan Artur Mas fa aquella famosa reunió on planteja diferents punts, cap d'aquests punts, per dir-ho de forma col·loquial, es comprin, podria ser l'origen de la situació en la que ens trobem ara?
Bé, si alguns oients recorden els textos dels quals jo parlava, en els quals aquest debat públic que hi va haver a finals del 2019, principis del 2020, a Diari de Sabadell i Sabadell, en les intervencions que va firmar Josep Maria Benaúl, en una d'elles entrava en un debat que ha ocupat els historiadors, diguem-ne, de la transició de manera significativa, que era fins a quin punt, diguem-ne, l'autonomia catalana entre el 77 i el 80 rebutja una suposada oferta d'un pacte fiscal a la manera basca, d'un pacte, diguem-ne, d'estil foral. Aquest és un tema, diguem-ne, que últimament ha generat una certa recerca i una certa polèmica. Òbviament, les ofertes que no es concreten no sempre deixen rastres clars. No està clar si es va oferir a l'administració Tarradellas, si es va oferir al primer govern Pujol. Per tant, una part de diguem-ne, del problema, entre cometes, diguem-ne, del finançament de l'autonomia catalana els últims 40 anys en part ha girat sobre aquesta mena de mal fundacional. De fet, en Josep Maria em va dir, no, ha d'haver-hi una sessió, escrivia sobre el problema, sobre aquest mal, diguem-ne, de la incapacitat de recaptar massivament a la manera que fan les diputacions basques el 100% dels impostos i després negociar amb l'Estat la contribució basca o catalana, diguem-ne, els serveis que presta l'Estat a Catalunya, o en aquest cas el País Basc. Bé, ell tenia molt clar que volia això i volia que fos l'Albert Carreras, repeteixo, per aquesta doble condició d'expert en història econòmica i en història econòmica espanyola, fonamentalment dels últims 50 anys, però a més per la seva condició de secretari general d'Economia, precisament quan Artur Mas va a Madrid a intentar, diguem-ne, negociar amb Rajoy un pacte fiscal a la catalana. Per tant, sí, diria que l'última sessió en Josep Maria Benaul tenia molt clar que havia de girar. Però repeteixo que la idea d'en Josep Maria era que la política del present o dels últims anys es combinés també amb aquesta visió de llarga mirada, perquè és evident que aquí hi ha un element, diguem-ne, de continuïtat del catalanisme com a voluntat d'expressió nacional, sense el qual, diguem-ne, la força de l'independentisme tampoc pot ser explicada. Per tant, diguem-ne, aquesta combinació del que és més, si voleu, estructural en el curt termini, la qüestió fiscal, i d'allò que és de llarga durada, de dimensió històrica, que és la voluntat nacional catalana, això, diguem-ne, aquests dos factors clarament travessaran el cicle. El cicle que, repeteixo, estava pensat per quatre sessions i que finalment, malauradament, en podrem realitzar tres.
Uh-huh. Per acabar, ja per tancar l'entrevista, quina importància té que en un espai com Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell s'abordi una qüestió d'aquestes característiques, es posi damunt la taula i es vulgui fer aquesta anàlisi històric crític?
Bé, no puc parlar per la Fundació Bosch i Cardellach, per raons òbvies, més enllà, diguem-ne, perquè senzillament no em represento a mi mateix, en soc soci i res més, no represento la Junta. En tot cas, puc parlar en la mesura que la Fundació, diguem-ne, va acceptar o va estar molt contenta de poder, diguem-ne, dur a terme aquesta idea d'en Josep Maria Benaul, malgrat la seva mort ara fa any i mig. Jo diria que clar, que una de les... un dels sentits de ser de la Fundació és contribuir als debats públics, fer-ho d'una manera rigorosa, d'una manera exigent intel·lectualment parlant, i les quatre persones que havien pensat òbviament són una garantia de que això pot ser així. Per tant, és evident que aquí es combina la vocació de la Fundació de contribuir a debats públics d'una manera oberta i d'una manera polèmica, en el bon sentit de la paraula, i el rigor i el treball que avala Joaquim Albareda, Joan Lluís Marfany, Joan Culla i Albert Carreras.
Doncs gràcies per haver-nos ajudat avui a situar-nos en aquestes sessions que, com dèiem, comencen aquesta tarda. N'hem parlat amb l'Albert García Blanyà, professor d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.